Temporada 2, episodi 22. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell 13. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. Avui, amb el suport de Clàudia Martínez a la producció i redacció, de Toni González i l'Ed Xiran de Sabadell a l'equip tècnic i la col·laboració especial de Marc Borràs i Joan Valls. 22, 22 com els anys que fa avui la Clàudia i que la podeu felicitar quan us la trobeu. 13. Esports de fons. Cada dimecres a 7:45 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm. I què tenem avui damunt la taula de 13?
Ciclisme en ruta, Critèrium de Saitama.
Ciclocross, el campionat d'Europa.
Superliga de triatló a Mallorca.
Eurafrica Trail 2018.
Repassarem en forma de titulars breus totes aquelles altres proves del cap de setmana.
El Marc Borràs de Salou Sport ens parlarà de l'entrenament invisible.
I Joan Valls, de Divari, ens parlarà de com i amb què ens hem de vestir per fer activitat.
Ara que ja sabeu què tenim a taula, comencem.
La taula, un repàs a l'actualitat de la setmana.
Ciclisme en ruta, Critèrium de Saitama.
El passat diumenge es va celebrar el Critèrium de Saitama al Japó, una prova que organitza el Tour de França. La competició, que no és oficial, va comptar amb una gran expectació i quasi 200.000 aficionats als carrers de Saitama. L'or de la prova en ruta va ser pel murcià Alejandro Valverde, que suma una victòria més aquesta temporada. Geraint Thomas va arribar segon a la línia de meta, seguit d'Araixo i Nibali.
Campionat d'Europa de ciclocross.
El passat cap de setmana, Holanda va acollir el campionat europeu de ciclocross. A la categoria masculina, l'holandès Van der Poel va començar dominant des de la segona de les 9 voltes i finalment va fer-se amb l'or. Les victòries no han sortit de casa i és que el podi femení va estar dominat per les holandeses Wurst, Bos i Betsema.
Superliga de triatló.
Marxem a Mallorca perquè aquest cap de setmana ha estat l'escenari de la Superliga de triatló. La modalitat d'enduro consisteix en un triatló de 300 metres de natació, 4 quilòmetres de bicicleta i 1,6 quilòmetres a peu. D'aquí, només 10 atletes aconsegueixen passar la segona fase, dos triatlons seguits. A la categoria femenina, Taylor Spivey va fer-se amb la victòria, seguida de Casper i Zaferes. A la categoria masculina, l'or va quedar en mans de Vicent Luis, que va pujar al podi amb Brolin i Showman.
Eurafrica Trail 2018.
El passat 3 de novembre es va celebrar l'Eurafrica Trail, sumant la seva tercera edició intercontinental. Els guanyadors de la competició de 3 etapes van ser Zayd Ben Malik i Beth Pascal a les seves respectives categories.
Repassem breument, en forma de titulars, altres notícies del passat cap de setmana. Triatló.
Genís Grau, guanyador de la Copa d'Àfrica d'Agadir al Marroc.
Trail.
Arriben a la península les Golden Trail Series, la Luzan Trail, la Marató del Meridiano, el Trail Cap de Creus, la C-Gama Aizkorri i la Sky Pirineu.
I ara que sabem el que va passar, s'asseu a taula el Marc Borràs de Salou Sport. Avui ens parlarà de l'entrenament invisible.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñoz.
Per millorar el rendiment, us pensàveu que tot era apretar fort les dents? Evidentment, l'Smart Training segur que té a veure amb l'entrenament invisible. Descansar, menjar bé i tot aquell seguit de petites coses que són quelcom més que només apretar pedals o córrer la cinta.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
Doncs avui torna a la taula de 13 el Marc Borràs de Salou Sport, que ens ajuda, ens explica, ens aconsella i ens ensenya el camí per tal de cuidar-nos millor, estar millor, preveure què ens pot passar i tenir el cos el millor possible abans i després
abans, durant i després de fer el que més ens agrada. Marc, bona tarda.
Bona tarda, company.
Escolta'm una cosa, avui anem a parlar d'una cosa que no és gens esotèrica, però que el nom potser a algú li semblarà, però que és la mare dels ous, parlant en plata, del que hauríem de fer, que és ni més ni menys que...
L'entrenament invisible.
L'entrenament invisible. I per tal de que qui potser n'hagi sentit a parlar no l'acabi de conèixer i no sàpiga com va, què podríem englobar dins del que seria l'entrenament invisible? Què seria l'entrenament invisible?
L'entrenament invisible, hòstia, sona molt bé, la veritat. No fotre res i està entrenat. Ja en vam introduir...
En vam parlar la temporada passada, sí.
Sí. Sobretot de, diria, oi, una gràfica de sobrecompensació, això en vam parlar?
Sí.
En vam parlar. Mira, t'explico. Quan tu fas un entrenament, generes estímuls, és per recordar una miqueta, generes uns estímuls que el que et fan és baixar la teva immunitat i la teva forma física. Tu després d'una marató no pots fer... una altra marató. O no la pots fer igual.
Igual que després d'un entrenament estàs més vulnerable a un canvi de temperatura, tot això, i per això ens hem d'abrigar o hem de fer una sèrie de praxis perquè el nostre cos està més vulnerable, l'hem apretat.
Correcte. Val? Llavors...
És tan fàcil com dir, en un lloc que t'han rascat, si segueix allò, està més sensible, oi?
Sí, sí.
O una pell que s'ha escamat,
sí.
Doncs és aquest mateix principi bàsic, oi? De...
Llavors, el que passa quan tu has acabat la marató, que tens aquest nivell de forma física a baix, és quan comença la teva recuperació i el teu augment de forma física.
Qui diu marató diu qualsevol activitat
és igual,
física.
No, un sí. Entrenament, no cal
un
ni una competició.
Exacte.
Val? Vull dir, la teva forma física no augmenta durant l'entrenament, augmenta quan estàs descansant, quan estàs en repòs. Això és l'entrenament invisible i és tant o més important que el mateix entrenament. Que és quan absorbeix, sí, seria una paraula, no? És quan absorbeix el cos tot aquest entrenament.
Assumeix i quan totes les peces de l'ego que li hem tirat en allà, el cos...
Exacte. Llavors, què és l'entrenament invisible? És també algo bàsic, no? L'alimentació, el descans, el dormir bé, el tenir una relació social bona, tot això és important perquè la teva forma física augmenti correctament. Per començar a parlar, avui el que podem parlar és del descans, no? Quantes hores dorms, Aleix, a la nit? De mitja.
Mira,
I quantes dorms al cap de setmana? De mitja.
Doncs jo, entre setmana, procuro dormir un mínim de 6 i mitja a 7 hores, com a mínim, perquè sé que si no, jo ja tinc 43 anys,
sí.
Per tant, amb la qual cosa...
No ho sembla, eh?
No ho sembla, eh? És això, són aquestes coses, que les crametes que em porta el Toni. Això són, vull dir, crec que a mesura que m'he fet gran,
sí,
necessito més hores per poder estar bé, perquè si no, jo a la tarda ja sóc vell. Un dia que dormo poques hores, doncs jo amb l'edat, com a mi, m'he notat això. Al cap de setmana procuro dormir més hores. Sí, això no sé, que em toqui anar a entrenar molt d'hora, però que em costa, però ostres, dormir 7-8 hores, jo és el que intento dormir com a norma general. Sempre pot passar un dia, jo que sé, que un sopar se t'allarga i l'endemà.
Bueno, això però, és algo puntual.
Però intento aquesta ràtio. Seria la correcta, aquesta?
La correcta sempre és fer cicles complets. Nosaltres tenim 5 cicles a l'hora de dormir, 5 etapes. Val? Doncs aquestes 5 etapes s'han de fer sempre. La fase segurament més coneguda és la REM, fase REM, que vol dir Rapid Eye Movement, que en aquesta fase els ulls es mouen molt ràpid perquè s'assimila molta informació. Això és una curiositat. La gent quan té un dorm superficial no arriba a fer aquestes fases.
Què és a dir, quan fem la migdiada, allò dels 20 minutets?
És bo, sempre i quan sigui un son reparador. El son ha de ser reparador tant a la nit com en una migdiada. Jo penso que una ABC que podem tenir és, si tu tens son al migdia i tens el temps per fer-ho, són bons 10 minuts, són bons 20 minuts, són bons 30 minuts.
Jo t'he de dir que avui he fet una mitjada de 40 minuts, eh?
Bueno, t'has aixecat millor? Si no l'haguessis fet?
M'he aixecat una miqueta com... Una miqueta així, ostres...
Bueno, això és normal, eh?
Sí, però... Però jo crec que sí, perquè bueno, tenia son i dic, pues dormo.
Pues és important. El son reparador és important. Que tu t'aixequis al matí i no sentis aquella sensació de cansament o de fatiga, o que vagis arrossegant molta fatiga durant la setmana, és important per teu rendiment a nivell de treballar i també el rendiment esportiu. si tu descanses bé, rendeixes més, et lesiones menys. Llavors, ha de començar una mica per aquí tot això i no obsessionar-nos en que hem de córrer molt, hem d'entrenar molt, hem de fer 3 hores...
Llavors, aviam, el cicle és el rem i en l'hora de dormir es diu que hi havia 5 cicles.
Sí, bueno, això és algo, és curiós, sí, no hem d'entrar tant per aquí. El que heu d'intentar provar sobretot, em dirigeixo a vosaltres, oients, és intentar anar a dormir a hores diferents. Anar a hores diferents i trobar... Sí, perquè tu el que necessites són receptes per dormir. I has de saber exactament quantes hores el teu cos necessita per dormir. No que te'n vagis a dormir cada dia a les 12 o que cada dia dormis 8 hores, vol dir que les dormis correctament. Potser el teu cos necessita 7 hores. Llavors, jo us recomano que aneu provant l'hora d'anar a dormir i l'hora d'aixecar-vos.
Que oscil·lem, que hi hagi oscil·lació amb això.
Que hi hagi oscil·lació, però per buscar el punt clau. Jo, per exemple, personalment, per la meva feina, per les meves tasques, hi ha dies que me'n vaig a dormir a les 12. Però jo sé que anar-me a dormir a les 11:30 em va millor que anar-me a dormir a les 12. Encara que m'aixequi mitja hora més tard o mitja hora abans. I això és el que heu de fer amb aquesta comprovació. Una altra cosa, també és lògica, intenteu no fer servir pantalles d'iPads, de mòbils just abans d'anar a dormir.
Això crec que és una cosa molt estandarditzada.
Sí.
Perquè això t'activa, oi que sí?
Això activa. Pensa que nosaltres abans d'anar a dormir el que generem és una hormona que és la melatonina. I aquests tipus d'aparells el que fan és retardar-la i el son pues, no l'agafem tan bo.
Sí que és veritat, jo a vegades faig això, dic, va, me'n vaig a dormir, m'estiro al llit, dic, no miraré cap episodi més de cap sèrie ni res, m'estiro al llit i llavors em dedico, doncs mira, anar mirant per xarxes socials, anar mirant pam amb la pantalla, i clar, llavors què passa, que com et desvetlles una mica, sí que és veritat. Sí,
exacte. Sí. Després, una altra cosa a tenir en compte és la temperatura, això ja ho sabem, 20, 21 graus, dormir amb calor aquest estiu ha sigut complicat.
Home, ara ja es dorm millor, eh?
Ara ja es comença a dormir
millor. I això, jo noto que puc descansar molt més.
Sí, i els entrenaments també...
Home, es nota també.
És proporcional.
Vas amb més gas.
És proporcional. Un altre punt a tenir en compte és la ventilació de l'habitació. No sé si ventileu l'habitació o la gent acaba ventilant l'habitació, però tu quan estàs... quan t'aixeques al matí és important que aquesta habitació es regeneri l'aire perquè tu hi respires moltes vegades durant la nit i s'aconsella un mínim de 10 minuts cada dia aquesta ventilació. I no sé si vols que et parli d'alguna cosa més.
Bueno, m'ha quedat el dubte de si havíem de dormir 7-8 hores o això de fer l'oscil·lació que estàs d'anar a dormir i tot això, o què?
Heu de comprovar-lo.
Amb això de trobar-nos,
heu de comprovar-lo.
Hi ha una miqueta de...
El que està clar que si una persona, per exemple, dorm, com jo en trobo, no? 5, 6 o 6, 7 hores a la setmana,
sí,
de mitja... 5
hores em sembla molt poc, no?
Sí, hi ha molta gent que sí, per feina. De dilluns a divendres tenim una mitja de 7 hores, posem. Però al cap de setmana tens una mitja de 9, segurament hi ha algun impàs aquí que hauries de recuperar. Recuperar potser no és la paraula, perquè al final les hores, que sapigueu, que no es recuperen.
No es torna. Si tu ahir no vas dormir, avui ja pots dormir quan vulguis, no, que la trinxada la portes.
No es recuperen. Però és una cosa que has de tenir en compte. Si tu a final de mes fas una mitja d'hores entre setmana, que et surt a 7, 7 i mitja, i al cap de setmana et surt a 9, 9 i mitja, doncs hi ha un decalaix que heu d'intentar trobar-lo. La manera més senzilla és comenceu a provar això, l'hora d'anar a dormir i l'hora d'aixecar-vos, intentar variar-la, i les vegades que us aixequeu millor, feu un petit diari i és aquesta l'hora més adequada per fer-ho.
I a més, ara ja gairebé tots els smartphones tenen l'aplicatiu aquell de controlar hores de sueño.
Sí, clar, ho podem controlar també per aquí.
Ho podem fer amb això.
Ens hem d'aprofitar la tecnologia.
Doncs, escolta'm, m'ha semblat molt curiós això d'haver de canviar l'hora d'anar a dormir. Allò de, no, cada dia a les 10 al llit. No, doncs això de poder variar, ho practicaré. No miraré el mòbil, que això ja ho havia pel tot el tema aquest, però ara ja sabem encara més la raó. I
bueno, abans d'acabar, només dir-vos que la gent que dorm de mitja menys hores del que hauria es lesiona bastant més. I això està comprovat.
Vull dir que això
es lesiona,
fet...
es refreda, el seu sistema immuni baixa, està comprovat.
Clar, perquè és quan el cos es reconstrueix.
Sí.
No? Clar, quantes més hores li posem al taller reconstruint-se, més...
O sigui, no us obsessioneu amb l'entrenament, amb les hores d'entreno, amb les sèries, etc. O sigui, us podeu obsessionar, però també obsessioneu-vos amb això.
Amb com recuperes això.
Sí.
Molt bé, nois i noies, doncs ja ho sabeu, haureu de jugar amb les hores d'anar a dormir, però que s'ha de dormir, i s'ha de dormir una bona estona. Marc, moltes gràcies, descansarem i quan ens anem a dormir pensarem en tu, això és molt bonic.
Gràcies.
I fins la propera.
Fins la propera.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
No excuses, Marc Borràs-Ruls. Ja sabeu, a prendre nota i a ser més intel·ligents.
Heu pensat mai en els teixits amb els que us vestiu i com combinar-los de la forma més adequada quan fem activitat? El Joan Valls, de Dibari, s'asseu a taula i ens ho explica.
El CRAC. Parlem amb els que més en saben.
Aviam, segur que us ha passat que a vegades aneu a córrer, aneu en bici, aneu a fer activitat per la muntanya, aneu a fer esquí de muntanya, qualsevol tipus d'activitat que ens suposi començar a suar una miqueta, doncs en genera un problema, que és la suor, en genera poder estar còmodes amb els teixits que portem. I parlant de teixits, què havíem de fer si venir i mirar aquí al costat de casa algú que ja fa anys i ja més d'una generació que es dediquen a això, que és la gent de Dibari, i aquí en tenim un dels dos germans que ho porten, que és el Joan Valls. Joan, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, saps per què t'hem convidat? A part de perquè siguem amics, això també, tot s'ha de dir, però t'hem convidat perquè ens has d'explicar una miqueta què és el que hem de tenir en compte, com funciona la part més tècnica ja de quins són els teixits que componen les robes que ens hem de posar per fer activitat, o què és el que hauríem de tenir en compte a nivell d'usuari més bàsic. No ens expliquis ara aquí la composició específica del fil amb el que fas tot, però segur que ens pots ficar una miqueta de llum i explicar-nos com ens hauríem de vestir, si més no, què hauríem de tenir en compte o què no hauríem de fer quan anem a fer una activitat aeròbica que ens suposa, doncs, suar, transpirar i sobretot també, doncs, estar còmodes. Aquí t'hem cridat perquè ens has de posar llum en aquest forat negre que estem.
Bueno, el primer de tot és felicitar el que surt a córrer ja a aquesta època. Sortir de casa amb 8-10 graus, és igual, o 5, fosc, i que havent de posar un frontal, si és per muntanya, ja és de valent.
Vull dir, això ho diu perquè ell fa aquestes coses.
Bueno,
jo et felicito, fill.
Bueno, ho faig jo, però ho fa molta més gent de la que ens pensem, perquè què passa? Que ens perdem per la muntanya i de tant en tant te'n trobes algun. I dius, mira, no estic
malalt.
Tan sol, no estic Clar. Tan sol, sí. Però ara de seguida es fa fosc, per tant, de seguida ja costa molt més.
Entrem
fred,
en una època difícil.
És molt difícil. Per tant, ja de per si ja costa amunt. Per tant, què vol dir? Sortir ja en frontal. Si vas per la muntanya, surts en frontal. Què recomano jo, per exemple, pel frontal? Què passa? Que avui en dia fan frontals amb molt de pes, amb moltes piles. Un headband, una cinta d'aquestes que es posen al cap, per una banda, perquè t'ajudarà una mica a suportar el frontal. I per altra, perquè et taparà les orelles. Al final, les orelles, ostres, quan ve aquest fred, el primer que tapa són les orelles, no? Què passa? Anem a fer una activitat on començarem a suar relativament ràpid. Per tant, no ens interessa tapar-nos molt. Hi ha gent que si gorros, que si guants... Això també dependrà de cada persona i del fred.
Clar, si estem a 0 graus, estiguéssim Exacte. Corrent per la Cerdanya a les 6 del matí,
Exacte.
Potser més que abrigar-nos ens hauríem de tancar i dir, home, cal
Exacte.
Això.
Però, bueno. Però no ens passem perquè és que la que sortim ja començarem a suar. Per tant, ens sobrarà tot i llavors sí que no saps on deixar-ho. Una altra cosa que va molt bé és com a complement és un tubular, és un mocador d'aquests que es posen al coll per tapar una mica la típica braga, exacta,
sí.
De tota la vida, que això...
No direm tampoc una marca, perquè tampoc ara aquí tampoc serà qüestió de fer publicitat d'aquí. Exacte.
Doncs que coneixem tots.
Sí, clar, igual que es diu Celo,
exacte.
Hi ha altres...
O Tipex, parts... no? Sí. No, doncs el típic tubular que es posa al coll. Això, més que un teixit tècnic, al final és un teixit ben bé per tapar una mica i per quedar una mica més recollit.
Però són sintètics, no? No són pas de color,
no,
això?
No, això normalment és polièster...
Bueno, clar, perquè hi ha de tenir l'estant, perquè seria...
No, ni això, a vegades el mateix polièster ja dona una mica com perquè passi pel cap i et quedi una mica. No fa falta l'estant, en aquest cas. Sí que et dona la sensació de cotó, però no és. Normalment no acostuma a ser cotó. Llavors, a partir d'aquí, doncs, comencem pel cos. La part del que és el cos del tronc, normalment el que sempre s'indica és que siguin diverses capes, pel simple fet de que que no podem començar a posar-nos capes i capes, perquè al final és que ens sobrarà tot.
Sense que una ceba de Figueres.
Exacte, exacte. El primer, una samarreta tècnica superimportant, com qualsevol prenda que transpiri. Al final, la samarreta, la primera capa, el que interessa quan fa molt fred és que vagi rapadet al cos. Per què? Perquè tot l'aire que pugui entrar per dintre és aire que ens refreda. Per tant, ideal, si, rapadeta, i si pot ser tèrmica, tèrmica.
Llavors, això us ho dic perquè, clar, moltes vegades la gent el que fa és acumulen samarretes de curses o es compren samarretes super, super XXL, com si fossin les de dormir.
Exacte.
I llavors van amb samarretes super, super grans, cosa que ja estàs desaconsellant, que tinguem en compte.
Pel fred no. Pel fred no, perquè al final l'aire es cola per tot arreu i quan comences a suar, el pitjor és l'aire. Per tant, samarreta... Jo entenc que no a tothom li agrada anar rapat, però el més a prop del cos possible. Què passa? Les samarretes, quan diem samarreta tècnica, engloba tot. O sigui, avui en dia tothom relaciona samarreta tècnica a samarreta de polièster, que és la que des de que la regalen a la cursa, a qualsevol cursa que vagis, fins a... Bueno, qualsevol samarreta de polièster ja és tècnica. No, és com comprar-te un cotxe. No tots els cotxes són iguals, no? Doncs hi ha diferents qualitats. Per exemple, nosaltres a Divari ara mateix estem treballant molt amb teixits que eviten les males olors. Això és superimportant perquè el polièster, de seguida que sues, fa pudor, és inevitable.
És que n'hi ha que fan això,
Fa molta pudor, molta. I el polièster és inevitable que faci pudor. El que treballem nosaltres són amb els filaments amb els que fem el teixit, fem que el propi fil sigui antibacterià, de manera que nosaltres treballem, per exemple, amb molts monitors de gimnasos i instal·lacions esportives que, ostres, si arribes al matí i tens un entrenador personal, té un client i ja fa pudor, a veure...
Agradable.
No és agradable, ni pel client ni pel entrenador personal, eh? Per tant, treballem molt ja amb teixits que el que fas és, amb les rentades, que és una dada important, amb les rentades, matem les males olors. Llavors, a partir d'aquí, doncs això, el que parlàvem de les capes, no? Una primera capa, samarreta, si pot ser el més arrapada possible per evitar...
Serà d'un tipus de polièster, però que incorpori la propietat aquesta de que sigui, no siguin...
Bueno,
no facin olor.
El tema dels olors és extra, eh? Sí. O sigui, això és un acabat extra que és un tema de qualitats.
Sí.
Tu pots portar una samarreta arrapada, pot ser polièster o poliamida.
Vale.
La diferència entre la polièster i la poliamida, la poliamida et dona més sensació de cotonat, no? De com d'agradable. El polièster...
És més calenta, també, no? Potser,
sí,
el tacte.
És, sí. Ve ser un punt més agradable. L'avantatge del polièster és que et permet personalitzar-lo amb la sublimació, que és el que veiem, el tipus d'estampació que veiem tots els ciclistes o samarretes de running que van estampades amb molts colors i moltes coses, doncs et permet fer això. I clar, té un punt de disseny doncs, que normalment et dona un avantatge, no? Llavors... Després de la samarreta pot ser màniga curta o màniga llarga. Què passa? A vegades estem en aquest entretemps que, ostres, la màniga llarga em fa molta calor. Hi ha molts complements, com els manguitos, que n'hi diuen.
Els manguitos és un complement impressionant.
Això, hi ha molta gent que estic segur que n'hi ho ha provat, i un cop ho proves, és fantàstic, perquè, clar, el que surt a córrer, quan surt, ostres, és allò de fred, i el que fa una mica de calor se'l baixa... i sembla que vagi de manera curta. Clar, jo recomano molt que proveu, perquè realment és una prenda molt, molt útil. Llavors, com a segona capa, és fantàstic prendes molt, molt lleugeres per a vent. És a dir, una prenda d'aquestes que et queden amarrades en un puny, que les pots doblegar i quedar amb res, però que te les poses i és increïble la sensació de protecció que et dona el sortir a la nit a la muntanya i anar amb una samarreta i amb allò i no passar fred. No passar fred. A veure, evidentment estàs corrent i estàs suant, però al parar un moment i pensar, aquesta prenda, que sembla que sigui un full de paper, no et deixa passar. Aquest tipus de prendes el que porten és una membrana que evita que passi l'aire, però que alhora et permet transpirar.
Això seria, per exemple, tipus com quan pensem una membrana... La potser més coneguda seria Gore-Tex, és un tipus de membrana.
Exacte.
Això?
Gore-Tex
igual
és una membrana.
Igual que hi ha altres cases, com North Face té la seva membrana, com... hi ha mil tipus de membranes, però és permetre evacuar el que no deixa passar de fora cap a dins, o sigui que evacua l'humitat de dins cap a fora.
Exacte. Gore-Tex al final és una marca molt famosa per membranes. Abans que parlàvem de les samarretes, segur que tothom coneix Coolmax.
Sí.
Coolmax és un tipus de teixit que és una marca, és com Adidas té, o el Nike té el Dryfit i Adidas té el...
I DuPont també, no? És una de tipus...
Bueno, DuPont és un fabricant, és un fabricant que fabrica tipus de teixits. Però, vull dir, com a marca de teixit, Coolmax és el transpirable, el Gore-Tex és el amb membranes sobretot, clar, dintre, és el que dèiem, dintre les membranes, jo recomano aquesta per córrer, fineta, poca cosa, que sembla que no hi sigui, però clar, hi ha membranes supergruixudes o molt més gruixudes, amb gramatges més gruixuts, doncs per esquí de muntanya, per anar en bicicleta...
Això seria el que diríem ja, el de la columna d'aigua que suporten els tipus de membrana.
Exacte. Llavors aquí, el tema això de les columnes d'aigua s'ha posat molt, molt de moda ara perquè amb curses de muntanya... Jo parlo de curses de muntanya que després
sí,
es pot aplicar...
Sí, jo ho he vist això, eh? I dic, ostres, hi he vist tirar gent enrere de dir, exacte. No, aquesta no...
Clar, clar, avui en dia el que dèiem abans, no? Tot aprèn que sigui d'un tipus és tècnica, no? No, clar, els ulls no ho poden detectar, però hi ha uns testos fets darrere d'una prenda en la que et diu, pues, aquesta prenda accepta o si hi ha una columna d'aigua, que n'hi diuen com a test, d'un mínim de 10.000 mil·límetres, està acceptada per poder venir a aquesta cursa. Per què? Perquè es poden trobar que es trobis a 2.000 i escaig metres, a 3.000 metres, i amb una jaqueta que és de broma, i t'hagin de rescatar.
Clar, que potser per anar per aquí, pel Parc Catalunya, mitja hora n'hi ha prou, exacte. Però no estem a l'alta muntanya, on les condicions són adverses, i necessitaries que suportés més.
Exacte. Llavors aquí sí que regeixen una mica a partir dels 10.000 mil·límetres aquests d'aigua, però que clar, també evidentment hi ha més... El tema de la resistència a l'aigua, o sigui, hi ha dos tipus. Hi ha el que és l'impermeabilitat, que uh-huh. Això vol dir no deixa passar l'aigua, que amb els teixits és molt difícil, o sigui, al final és plàstic, llavors que el plàstic sí que no deixa, i llavors hi ha la resistència a l'aigua, que és això que diem, no? Clar, què passa? Que quan vas corrent i vas per la muntanya, a veure, tampoc t'interessa que sigui impermeable. Per què? Perquè el que vols és transpirar, perquè estàs suant...
Si no fermentaràs allà dins.
Exacte, clar. Si no allò pot ser, vamos, un bull de...
Com aquella gent que a vegades et trobes pel riu a l'estiu, que van tots embolicats amb xandall i allò i tot això, i dius, però aquest home no està cremant greix, el que està fent és deshidratant-se viu.
Exacte, exacte. Que és el típic error de dir, jo surto a córrer a suar, no? I t'abrigues, i una jaqueta, i un no sé què, i pantalons de xandall... Suar, pots suar molt, però arribaràs a casa i tindràs una seca mort. El que faràs és treure líquids, dir que no és la solució. Per aprimar-te no és la solució, no, suar sí. Molt. No.
Joan, t'esperem perquè volem seguir aprenent coses. Ja sé que ens estàs prenent mides a tot l'equip de 13 perquè anem ben engalanats. I fins la pròxima i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 7:45 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
Fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat i us hem presentat el que passarà en breu. El Marc Borràs ens ha parlat del que és l'entrenament invisible i el Joan Valls ens ha parlat de teixits, com combinar-los i com vestir-nos de la forma més adequada quan fem activitat.
Podeu escoltar totes les temporades de 13 a radiosabadell.fm/programes i recordeu que aquest programa s'emet en redifusió el dissabte a 14:45 del migdia i el diumenge a 16:45 de la tarda.
Esperem que aprofiteu aquesta setmana al màxim, corrent per la muntanya, caminant-la, en bici, en raquetes o esquiant-la. La temporada d'esquí de pista comença, però nosaltres en tenim un de més suggerent encara, la temporada d'esquimo. Estigueu ben atents les properes setmanes, perquè aquest serà el primer hivern de 13 i pensem gaudir-lo al màxim, ajudar-vos a fer-ho. L'equip de 13 avui ha estat format per Claudio Martínez, que ja sabeu que ha fet 22 anys, a la producció i redacció, el Toni González i el Nen Xirant de Sabadell, a l'equip tècnic i la col·laboració especial de Marc Borràs i Joan Valls. Soc l'Aleix Muñoz i us esperem el proper dimecres, com sempre, aquí, a 7:45 del vespre, a la taula de 13. Estigueu ben atents a la setmana que ve perquè la Clàudia Martínez celebrarà el seu aniversari d'una forma molt especial. Els seus 22 anys els celebrarà fent la cursa de la dona de Barcelona. I tindrem la petita secció perquè ens ho expliqui. A 13 som uns malalts de l'esport i la Clàudia ja ho és. Dimecres que ve ens ho explicarà.